Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Green Meteo Mauri. Amb Francesc Mauri.
Sis de març, primer dijous, ja de la primavera astronòmica i temperatures cap avall, típic de la primavera. I n'hi ha per dies, la veritat. Després en parlarem a quin temps farà. És que 15 dies vista no tenim cap calorada o temperatures desfasades per l'època, tot el contrari. Ho anirem seguint. Som al programa 635, venim de lluny, venim de novembre del 2012 i cap a la neu amb una esquiadora de 82 anys i que esquia amb cadira de rodes, o com a mínim amb equipament, doncs, per practicar l'esquí. L'entrevista Green, en aquest cas, anirà de la mà de la central hidroelèctrica reversible de la Baell, Sallara Plus i Consum Responsable. Barcelona s'endolla els nous ajuts per la compra de vehicles elèctrics i també el Mobilitat Green va d'això, però dels ajuts generals, no pas de l'Ajuntament de Barcelona. I Empresa i Comerç a Plus neix un nou concepte, el Green Housing. No sé ben bé, el gallego tindrà tots els detalls. Catradio.cat, meteomauri, @catradio.cat, Facebook, xarxa X i 3Cat Info.
Quin temps ha fet?
Doncs venim de dies variats, de dies dominats, això sí, per l'anticicló. Les precipitacions es van anar retirant, alguna boira, algunes boirines i també vent, vent que en les últimes hores s'ha anat reforçant intensament. A més, alguna petita precipitació la nit passada en forma de neu cap a l'Aran i també algun ruixat entre la ciutat de Barcelona i Badalona, a la costa central.
Meteoneu.
Va, cap a la neu. I avui anem cap a la neu amb una esquiadora especial. Per què? Doncs perquè té 82 anys i no s'ho pensa. Però no només amb l'esquí, amb alguna altra activitat, que ja us puc assegurar jo que no la faria. L'esquí sí, però alguna altra segur que no. En parlarem ara tot seguit amb la Vicky Valls. Què tal? Bona tarda.
Molt bé.
Gràcies per haver vingut. És que, clar, el teu cas no és només especial perquè tinguis 82 anys, sinó perquè actualment vas amb cadira de rodes.
Clar, jo abans era una gran esquiadora, era la meva passió. Llavors, quan vaig quedar amb cadira de rodes, vaig pensar, vaig a provar-ho, vaig veure aquelles cadires que només són a la Molina. I vaig...
Play and Train,
Play and Train, que és
una entitat sense ànim de lucre.
Sí, que va ser de donacions i va començar el Cruyff. El Cruyff va donar aquestes cadires i s'aguanten així, però el resto de les estacions no n'hi ha. Llavors vaig provar-ho i em va agradar molt. No és el mateix, perquè vaig a poc. A mi m'agradava córrer.
Ai!
Però disfruto. Disfruto molt de la neu i del soroll i tot.
Ho portes a la sang perquè tu ets nascuda a Barcelona l'any 43. Per tant, just postguerra. I vas estar a Lausanne...
En un col·legi.
En un col·legi a Suïssa i als 16 anys tu ja allà...
Bueno, era una assignatura més. Teníem que anar a esquiar, vulguis o no.
És a dir, allò com a educació física, has d'anar a esquiar. I ho fèieu regularment un cop a la setmana
o dos?
O dos.
I els dissabtes i diumenges, com estàvem internes, Si volíem pujar, també podíem.
Déu-n'hi-do, sí. Déu-n'hi-do. Escolta'm, tota la vida esquiant. Clar, com ha canviat l'esquí?
Molt. Jo vaig començar, primer, 18 anys a la Molina.
Que era el santuari.
Sí, 4 o 5 hores per pujar en un tren, que bueno, anava 2 per hora. I després...
Bueno, no, això no ha canviat.
No.
Vull dir...
No l'he tornat a agafar jo, el tren.
No, no, no ho recomanen. És a dir, de 2 per hora es veu que ha baixat a 1 per hora. Vull dir...
Encara pitjor.
Segurament.
Però bueno, aquest tren sortia a les 6 del matí.
Sí.
I venia tota la família despedint-se. Jo anava amb una cosina, perquè jo era una novetat, pujar ja dos noies soles a dormir i tot.
Clar. I després... Clar, en aquella època també dos noies soles al tren, tot
un
això.
Un hotel allà, un alberg, no sé el que era, no me'n recordo.
Sí.
I vaig començar allà. Però després ja, quan em vaig casar, el meu marit no esquiava, però a força d'insistir,
bueno,
van comprar... Van comprar un apartament per allà a dalt, a la Tuca.
Sí, i... sobre Viella.
Sí, i llavors anàvem cada cap de setmana.
Quan la Tuca funcionava, perquè recordem que la Tuca crec que va tancar els anys 70, si no recordo malament.
Sí, després es van passar a Baqueira.
Clar.
Que llavors era una família, ens coneixíem tots, els professors. Anaves per les pistes, anaves xerrant amb un i l'altre, no com ara, que és tan diferent.
Amb l'Aquilino, Ubeira, clar, el seu fill ara és
i el Moga,
director,
el Moga.
I el Moga, clar, sí. clar. Imagina't. I escolta'm, quan plantejàveu les vacances a casa, gairebé sempre eren vacances d'esquí? Quan
bueno,
era l'hivern?
Sí.
A l'hivern, sí.
Sí, tota les vacances d'escola les passàvem allà.
Competició també o
no.
Esquí simplement de plaer?
Per disfrutar.
I al final, clar, arrossegues a tota la família.
Clar.
I el marit l'enganxes.
Sí, però no era el seu, eh?
No era el seu.
I llavors els grans, quan es van fer grans, van deixar d'esquiar amb ells.
D'acord.
I llavors pujava amb l'Helena, que es portaven bastant anys.
L'Helena és la filla
la
petita.
Filla, sí. Pujàvem les dues soles. Pujàvem allà al cap de setmana, amb una carretera infame.
Ja.
I després tornàvem a baixar.
Pujàveu per la banda de Sopeira i els túnels i...
I, bueno, vam tenir un ensurt amb un jabalí.
Ostres.
Vam xocar. El cotxe es va desfer. De davant, no es van fer res. Però llavors el meu marit, que era així peculiar, es va empenyar que volia...
Era peculiar.
Sí, volia el cap del, volia el cap del jabalí.
Home, perdona, això un amic meu també li va passar. I com que li agradava la caça, i li agradava la teca, i li agradava el bon vi, quan va baixar, el pobre jabalí Port Senglar estava mort, i el va carregar el maleter.
Sí, nosaltres també.
Veus?
Però és que la carn no li interessava. Li interessava només el cap. Llavors va despertar el carnisser de Tolba.
Sí.
I van fer tractes.
Conec Tolba perquè els meus orígens familiars, per part paterna, són de prop de Benavarre.
Esclar.
Clar, i aleshores conec Tolba, allà hi havia, o hi ha el forn aquell
tambor, sí.
Tan espectacular.
Sí, les magdalenes són famoses.
Magdalenes, etcètera. Després hi ha el xocolata, brascó, etcètera.
Doncs va fer un trueque, elles quedaven la carn i l'altre li feia el cap.
Ah, caram.
Llavors teníem un cap allà amb uns ullals a l'apartament, espantós.
Escolta'm, des de l'any 79 que arriba l'Helena i esquieu plegades, quin és el moment de trencament i que quedes amb la cadira de rodes? Quin any passa això? A l'any...
A veure, fa 20 anys.
Fa 20 anys, per tant, el 2005.
Sí, és un...
Val. I tu dius que, clar, que no és el mateix, però aquella sensació d'una mica de velocitat, de paisatge, d'aire, de natura...
El soroll de la neu.
I el soroll.
Quan atrepitges.
Quan és freda.
Sí.
Sobretot, que jo li dic espetegar.
Sí.
Quan la neu és molt freda, que fa el...
Sí.
Que no té res a veure amb la neu humida.
No,
és infernal. Val, i què et diuen els monitors en el Play and Train?
Bueno,
perquè em penso que ets la persona més gran...
Sí. L'altre dia que vaig pujar em van felicitar. Dic, bueno, pues en tineu que donar una medalla o fer un homenatge. Mm-hmm. Perquè era la més gran de totes les que esquien. I la que portava millor, el car, que li diuen car a aquesta cadira.
Ah, d'acord.
Que dominava millor.
Clar, és que tu has esquiat des dels 16.
Sí, però això no té res a veure, aquest esquí.
Val, no té res a veure, però de cintura cap amunt i el cap, tu tens ho portes a la sang.
Sí.
Ho has mamat, com es diu vulgarment, des dels 16 anys, allà a Lausanne. I encara que de cintura cap avall, entenc jo, no sigui el mateix, l'instint hi és.
Bueno, és que porto els esquís a la mà, llavors noto...
Notes?
Noto, tinc les sensacions, sí.
Val, però esquiar no és l'única cosa així extrema que has fet.
No, tinc aquí moltes fotos també.
El nostre redactor, el Gori Massip, ja interceptarà alguna d'aquestes fotos... Per penjar-la i que els... Si tu vols, que els nostres oients ho vegin.
Sí, si puc...
Però vas saltar d'un avió.
Sí, després el que més m'ha agradat és el vol sense motor. Per les... com se diu? Les... Què? Les tèrmiques. Que puges i baixes. Això em va encantar, també.
Mira, jo sense motor no m'hi veuràs. Jo he volat molt amb helicòpter, m'han passat moltes coses amb un helicòpter, tot el que vulguis.
Males.
És veritat que és, en realitat, més segur, diuen, estadísticament, igual que un globus. Un globus no li passa mai res. Un helicòpter, si se li para el motor i només en té un, que no és bimotor... la majoria de casos, no sé que siguin de rescat o de vol urbà, per al motor cau. Però, en canvi, allà el vent o les tèrmiques no acostumen a ser traïdores. Quina sensació vas tenir? Perquè tu ja et vas tirar amb el parapent sense caminar.
Sí. A l'avió vas tenir una sensació de tranquil·litat, de quietud, perquè no hi ha un soroll. Tu veus que puja l'avió i baixa de cop, però no... Després
I la sensació, potser, de tornar a ser lliure, de tornar a caminar?
Sí, una amplitud, sí, una cosa especial.
A més,
el noi que ho porta va en cadira de rodes, també.
Caram!
Sí,
vols dir que els dos anàveu plegats?
Sí, perquè és el seu avió.
Ah, d'acord.
El té ell com a negoci.
Això és, com en dirien en castellà, doble salto mortal.
És un noi fantàstic. I em deia, Vicky, fem dos loopings? Dic, bueno, fes-ho.
Veus com a mi no m'hi veuries? I tu t'ho vas passar bé?
Vaig la terra per aquí dalt.
Hòstia. I bé, i disfrutant-ho.
Sí, molt.
No, portes l'adrenalina. Clar, quan abans em deies que t'agradava córrer amb l'esquí, és que tu portes l'adrenalina a la sang.
Bueno, sí.
I el teu marit no et seguia amb aquestes coses. Val. Tu ho has dit, era peculiar.
Sí.
Val.
Ell més el domino i coses així.
Més de...
De taula.
De taula i de tocar de peus a terra. Mm. Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta'm, jo és que et veig fresca.
Això és molt divertit, això de fresca.
Fresca en el bon sentit de la paraula. Jo ja sé que una fresca té unes altres connotacions, però com que no hi ha prou de confiança, ni et conec, no se m'acudiria de dir-t'ho, però fresca, evidentment,
No, estic bé.
Clar.
També tinc les meves coses, perquè això
que
comporta moltes, però
clar.
Jo tiro endavant.
Uh-huh.
Procuro no les malalties i tot el que tinc deixar-ho de darrere.
Però clar, això vol dir que el teu cap és privilegiat en aquest sentit per mirar endavant, perquè
això
hi ha altra gent que, evidentment, en una situació així... quedaria perquè el seu cap funciona com funciona el cap de cadascú. És el cap de cadascú, evidentment, segurament no hi ha fórmules màgiques, però segurament aquesta vitalitat que tens de sempre i aquesta estimació per la muntanya i per la neu, doncs clar, et venen de sèrie, en definitiva. El teu pare, la teva mare, ja tenien aquest neguit?
Pensa que eren molt grans ja,
Sí, però vull dir, quan tu te n'anaves amb aquesta cosina a esquiar i no, així...
La meva mare va morir, que jo era molt petita.
Ah, d'acord, d'acord.
Hi havia un pare que era molt, molt actiu, també, però... Bé.
Sí. Bé, 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 bé. I Play and Train per molt temps.
Bueno, espero que sí, perquè és una companyia, una associació que depèn del CRIF i depèn de les donatius i...
Val, però tu sí. Ja estàs abonada.
Jo sí, sí. Val. Ja només que truco ja em preparen.
Vinga. Aquest hivern t'has posat els esquís més d'una vegada?
No, una. Dissabte passat.
Ah, dissabte passat. D'acord, d'acord, d'acord. Sí. Fantàstic, fantàstic. Encara una gran temporada. Ja sí. Ho crec, ja ho crec. Doncs, Vicky, no sé si se t'ha fet curt o llarg. Segurament curt. Havíem de fer 10 minuts, en portem 14, gairebé 15, em diuen. Per
pues
tant,
acabem.
Hauríem d'acabar. Escolta'm, et vull veure l'any que ve aquí.
Sí?
I que
clar. A veure.
Oh, clar.
D'acord.
Clar, i que m'expliquis això, sensacions, la temporada.
A veure si ha sortit
algun
diferent, no?, de l'esquí.
Per exemple.
Ah, no, després ja a ho puc dir?
Sí,
a l'estació, a l'estació aquesta,
sí.
A part de la cadira.
A la Molina,
no
sí.
No sé si has vist la cadira com és. Hi ha un...
La tinc, o sigui, no l'he tingut a les mans, per entendre'ns,
bueno,
per tant els detalls no
han,
no...
han comprat una cadira igual, però tu vas a darrere sentada i el monitor porta els esquís a baix i és el que baixa.
Anda.
Llavors, pots
gaudir... O sigui,
gaudir...
tu t'abraces amb un monitor.
Sí, no físicament.
Ah, d'acord.
No, no, jo vaig sentada com un
sillo. D'acord, d'acord, d'acord. No, perquè dic, home, potser depèn del monitor.
Si és guapo. Doncs,
o per això t'ho deia.
Pots aprofitar, no?
Per això t'ho deia, per això t'ho deia.
No, i fas tota l'estació sentada, això per gent cega o...
Sí, clar, 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 clar.
Tota l'estació i ell el porta per tot arreu.
Val, val, val.
Això
val,
també
val.
És molt maco.
Oh, clar. O, clar, perquè et dona, suposo, més possibilitats de velocitat...
Clar, jo les negres de... i tot això no les faig.
Clar, 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 clar. Fins a vermelles, sí.
Sí.
Déu-n'hi-do. Bueno, clar. És que, clar, tu tens l'instint de sempre i l'instint és...
Bueno, estic oberta a tot el que sigui algo especial.
No, no,
per
ja,
fer.
Perquè el del parapent i, a més, saltar amb una altra
si
persona
tens,
que va amb cadira
si
de rodes...
Si tens alguna idea que se t'ocorreix, m'ho dius.
Bueno, avui en dia en el món hi ha coses molt extremes, eh? Però no sé
no,
si...
No tant, tant no, eh?
Vicky Valls, un plaer. Recordeu, Vicky Valls, nascuda l'any 1943 a Barcelona, feu números, per tant, 82 anys, i gràcies a Play and Train, que els sí. Hem tingut aquí en el programa, n'hem parlat, i per tant és fonamental perquè moltes persones, no tan sols com amb la teva discapacitat, sinó d'altres, puguin practicar esports relacionats amb la neu directa o indirectament. Vicky, un plaer, una
gràcies.
Abraçada, i l'any que ve hi tornem.
Molt bé.
Vinga, adeu-siau.
L'entrevista.
Anem a l'entrevista, José Luis. Una entrevista...
Molt interessant. Un tema del que hem parlat de manera
sí.
Recurrent al llarg dels darrers anys, però que crec que avui tindrem dades exactes i deixa de ser un projecte per convertir-se gairebé en una realitat, no? Espero i desitjo que sigui així.
Clar, perquè durant els darrers mesos hem tingut, o els darrers sí, mesos i any i mig, hem parlat del projecte Gira, de la reversible Raimat Gironès, que bé, va endavant amb l'aval al Ministeri corresponent, les proves geològiques, etcètera, etcètera.
Vam explicar en què consisteix sí. Aquesta tecnologia, que és, tot i ser simple, té el seu entrebanc, no?
Uh-huh.
És una meravella d'enginyeria uh-huh. que ve a donar solució a molts àmbits.
De... I estem en una guerra gratuïta, bé, ara se n'aniríem de mare, però bé, estem en aquesta guerra que ens recorda un cop més, les guerres són uns... passen coses, la humanitat, la gent ha de reaccionar, etc. Són uns activadors. Històricament, les guerres s'activen moltes coses i una guerra ens torna a recordar que hem de mirar cap a la sobirania energètica,
etc. Això
etcètera.
Ho deia fa poc el Simon Steele, que és el secretari de Nacions Unides pel Canvi Climàtic i el personatge més important en canvi climàtic del món, sense cap mena de dubte, i ho deia a una gran conferència que va fer a Brussel·les i va dir que les renovables són la pau i les fòssils són la guerra.
Ei, escolta, aquest és un resum que te'l compro, però ja, el 100%. No, està clar. Carles Farràs, portaveu del projecte de la central hidroelèctrica reversible de la Baells, al Berguedà. Què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda a tots dos.
Escolta, recorda'ns, tot i que ja ho hem fet diverses vegades a la nostra audiència, què és una central reversible?
Bé, una central reversible hidroelèctrica és una central, diguem-ne, a diferència de les d'afluència, de les centrals hidroelèctriques, diguem-ne, que aprofiten la caiguda de l'aigua per generar, en aquest cas, electricitat, és una central que actua, diguem-ne, amb un circuit tancat. Uh-huh. Per tant, no consumeix aigua, sinó que la reutilitza, és a dir, la mateixa aigua que fa servir, doncs, quan baixa, per crear energia, és aquella mateixa aigua que s'utilitza després es bombeja i torna a generar. Per tant, és un circuit tancat.
Ara faig la pregunta que es fa a la gent, que, clar, evidentment la resposta la sabem aquí al programa, però, escolta, si la bombeges, gastes energia quan la puges, aquesta aigua.
Exacte. De fet, no es pot parlar de generació d'electricitat, d'energia, en aquest cas, sinó d'emmagatzematge d'energia. Ah. És a dir, per poder fer això, lògicament, calen dos basses, no? Una bassa inferior i una bassa superior. En el cas del Berguedà, la que estem parlant de la Baells, l'avantatge és que la bassa inferior ja hi és, perquè és el propi embassament de la Baells, i per tant només s'hauria de construir la bassa superior, que seria una bassa, doncs, molt més
petita,
molt més
comparat
petita,
amb el
comparada
pantà.
Amb el pantà de la Baells, no? Llavors, el que deies, no? Dius, com pot ser que una central d'aquestes, doncs,
malbarati
l'energia, perquè costa més diners fer-la pujar que no la que generes baixant, no? Uh-huh. El motiu, diguem-ne, és que és un complement per la resta d'energies renovables, com pot ser la solar i l'eòlica, perquè s'ha de dir que durant el dia, que l'eòlica i sobretot la solar generen, doncs, molta energia, hi ha moments que la xarxa no té tanta necessitat d'aquesta energia i, per tant...
Vaja, que sobra.
Que sobra, exacte. Per tant, és malbarata. No es pot injectar a la xarxa, perquè la xarxa sempre ha d'estar, diguem-ne, en la mateixa que es gasta i que es consumeix, és la mateixa que genera. Hi ha d'haver aquest equilibri.
Tot i que el pol té prioritat de pas. La renovable té prioritat de pas,
sí,
davant de la nuclear i davant de la...
Exacte,
del prioritat, cicle combinat.
Però d'alguna manera...
Arriba un moment que hi ha massa...
Que hi ha massa energia,
massa oferta,
i per tant és malbarata, no es pot injectar a la xarxa. Llavors la idea és que amb aquesta energia a cost zero, pràcticament, perquè no...
Perquè és sobrera.
És que zero.
Exacte, es fa pujar l'aigua durant el dia. En aquest cas, la central hidroelèctrica de la Baells, que són 512 megawatts de potència, l'aigua triga, doncs, unes 9 hores i mitja aproximadament a pujar. I després, durant la nit, que les renovables, doncs, ja no poden oferir, perquè evidentment no hi ha sol durant la nit, doncs és quan l'aigua es fa baixar i les turbines generen electricitat.
Cal dir, perquè els oients entenguin quina és la proporció aquesta dels 512 megawatts, tot i que no podem parlar del mateix i que no estem parlant del mateix, perquè una va en continu i una altra no, però seria mig reactor nuclear.
Exacte. Exacte. És a dir, seria
aquella
pràcticament...
proporció que sempre agafem, sí, dels 1.000 megawatts un reactor nuclear,
que no és exacte, però...
No és exacte per motiu que has dit, que un és contínua, l'altre potència, no barregem, etc. Però per entendre'ns...
Perquè la gent ho entengui.
Per entendre'ns estem parlant d'una cosa important.
Sí. Ah, exacte.
Que no és una piscina d'onades perquè ens refresquem a l'estiu.
I com a comparativa això que dèieu, parlant d'aquesta central nuclear, que seria aproximadament la meitat, si ho comparéssim amb molins de vent, dels de primera generació, diguem-ne, que eren d'uns 2 megawatts, estaríem parlant de 250 molins de vent. dels d'última generació doncs ja serien menys, però estem parlant de més de 100 molins de vent per poder aconseguir aquesta mateixa potència, o 5 camps de futbol plens de bateries per poder...
Estem parlant, per tant, d'un volum espectacular.
Sí, 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 realment.
Amb un pantà que és relativament modest. És dels, sí, podríem 100, dir, de gamma 109, mitja.
109 hectòmetres cúbics, per tant, vull dir que no el pantà de la Vells, i llavors la bassa que es faria a sobre, doncs en aquest cas el pla de Clarà, evidentment és molt més petita, no?
Tenim ja altres centrals reversibles a Catalunya que són herència de les nuclears, perquè les nuclears, quan es van construir a Catalunya, anys 70s, 80s, necessitaven precisament aquesta energia sobrera a la nit, focalitzar-la, vehicular-la d'alguna manera. Moralets 1, Stangento Saliente, Tabascan Montamara, etc etc. Podríem dir que, igual que les nuclears necessitaven de les reversibles, les renovables necessiten de les reversibles si volem tancar el cercle. Una pregunta que es deu fer molta gent és, escolta'm, però si el riu Llobregat durant 4 anys, quan la sequera anava ben fumut i el pantà estava ben baix, hi haurà moments que potser no tindrem tanta aigua. Tot i ser un circuit tancat, no en tindrem tanta. Tot i això, el projecte continua sent interessant, hi ha uns inversors estrangers i, a més, hi vol participar en aquest projecte, o hi participa l'energètica de Catalunya. Per tant, és una fusió privada público-privada.
Exacte, és dir, inicialment...
Ja sé que m'he estès, però sí, és perquè t'esplais.
Sí, sí. Exacte, és dir, inicialment hi ha dues empreses que ho promouen. Una empresa és Verbund, que és una empresa austríaca, que cotitza borsa i és de capital públic. Per tant, és una empresa pública austríaca que opera doncs més de 130 centrals hidroelèctriques arreu del món. És la principal energètica d'Àustria.
I és pública.
I és, sí, semipública, però té més del 50%...
Com ho era Endesa fa 4 dies, abans que arribés
qui
va arribar.
Sí.
És una empresa de capital...
Sí, hauríem de fer un altre programa, d'això.
Clar.
Escolta, clar, vols dir alguna cosa?
No.
D'acord.
La gent té memòria i sap de què parlem.
Sí, no, la gent, malgrat no ho sembli, la gent té memòria.
I aquesta empresa, Verbund, seria la que operaria la central un cop estigués operativa, per tant té un expertís en aquest tipus de centrals més que contrastat. I l'altra empresa, Storagi, doncs és una empresa nacional que doncs està molt acostumada a fer, ha fet més de 450 projectes d'energies renovables i s'ocupen més doncs de tot el tema de la tramitació. Aquestes centrals, com sabeu, doncs tenen una tramitació doncs molt feixuga i molt costosa, precisament perquè l'administració doncs és molt, diguem-ne, molt cautelosa en donar aquests permisos.
Garantista, podríem.
Exacte, la paraula seria garantista, no?
Sí, el que passa és que potser si ens passem de garantistes, gairebé el fang es fa molt espès i nedar costa.
Bueno, sempre s'ha de ser garantista. En el cas del medi ambient, jo crec que, no sé si anaves per aquí, però recordem...
No, ens estem entenent, José Luis.
Recordem que la construcció d'un embassament té un impacte ambiental dels més importants que hi ha, i tot i que després, amb el pas del temps, entenc que no estem parlant del mateix, evidentment. No? L'impacte ambiental ha de ser forçosament més petit.
Pla de Clarà.
M'has dit que és una instal·lació molt més petita. I...
Sí, és a dir, la Vells, estem parlant de 109 hectòmetres cúbics, i el que es planteja el Pla de Clarà, que seria la bassa superior, estem parlant de 6 hectòmetres cúbics. Per tant, és un... Evidentment, hi ha un impacte visual, perquè ara actualment allò és un pla. Fa molts anys doncs havia sigut bosc, ara evidentment és un pla i per cert molt maco, i en aquest cas doncs hi haurà una bassa, no? Vull dir, però a banda d'això, diguem-ne, tot el que és els conductes i la pròpia central és tot subterrània. Per tant, l'impacte visual en el moment de la construcció sí que hi ha un impacte evident, perquè s'ha de fer aquestes excavacions, per posar totes les canalitzacions i tots els tubs, però un cop diguem-ne, doncs, s'ha acabat la construcció, l'impacte és mínim, pràcticament, no? Aquest embassament es preveuen en el pla declarar dues preses, que en aquest cas no són preses de formigó, són preses que són amb taluts de terra. I aquesta terra, un cop, diguem-ne, estigui acabada, doncs es torna a posar-hi vegetació i, per tant, doncs no té un impacte com
l'avenç. Hi ha una integració en el paisatge més.
Exacte. Sí. Per tant, una central d'aquest tipus sempre comporta, doncs, un petit impacte, més petit o més gran, però en aquest cas pensem que diguem-ne, la balança dels pros i els contres és molt evident que hi ha molts més pros que contres, no? Que també, tot i així, algun hi ha.
Impacta més un parc eòlic, sense cap mena de dubte, o una gran infraestructura fotovoltaica, però suposo que s'ha posat cura en aquest sentit, no?
Sí, exacte. És dir, en tot el que és la tramitació ambiental, que en aquest cas, diguem-ne, a nivell de tramitació hi ha com tres grans camps, no? Que seria la tramitació de la concessió d'aigües, que depèn de l'ACA, en aquest cas de l'Agència Catalana de l'Aigua, de la Generalitat. Tot el que seria la tramitació ambiental, diguem-ne, d'impacte ambiental, la declaració depèn del MITECO, és a dir, del Ministeri de l'Estat Central, i llavors la connexió a la xarxa, que depèn de Red Elèctrica. Llavors, clar, el que dèiem, no? Totes aquestes administracions són molt garantistes i s'ha de dir que el projecte en aquests moments està en una fase d'avantprojecte, per tant, no hi ha el projecte definitiu. Per exemple, tot el tema geològic, s'han fet estudis preliminars amb la informació que hi havia del sol, però no s'han fet els
definitius
a camp, no? D'extracció del terreny.
El món local ha tingut paraula? Heu parlat amb els ajuntaments? Heu parlat amb...
Sí, de fet, des de l'any 22 que es va començar a parlar del projecte, inicialment es va explicar la intenció, no el projecte, perquè encara no estava fet, en els ajuntaments. Hi ha hagut un diàleg amb el territori. I a dia d'avui, diguem-ne...
Bé, aquest proper cap de setmana hi ha consulta popular.
Exacte. Dels tres municipis de la Baells, que és la Nou, Vilada i Cercs, en dos d'ells, és a dir, la Nou i a Vilada, els respectius ajuntaments, doncs, han volgut fer una... proposat fer una consulta popular, que tota la població, doncs, pugui dir-hi pugui donar l'opinió en aquest sentit. S'ha de dir que els promotors, des de bon principi, perquè ja és una manera d'operar d'ells en la resta de centrals que tenen, en aquest cas l'empresa que us comentava, austríaca, el que fan és que part dels beneficis que aquesta central, quan estigui operativa, generi, reverteixin directament en el territori. I es va preveure, de bon principi, crear un fons de desenvolupament dotat amb 400.000 euros cada any, és a dir, per tant, durant tota la vida útil de la central.
Vida útil poden ser 50 anys.
O més.
Sí, sí, per donar suport a iniciatives locals, per ajudar emprenedors locals.
Exactament. Llavors, de moment, els ajuntaments encara no s'han pronunciat perquè volen esperar aquesta consulta. Els agents econòmics de la comarca, com és l'Associació d'Empresaris del Berguedà i la Càmera de Comerç del Berguedà, i han donat, diguem-ne, han vist de moment bé...
Favorable.
Evidentment, per tots els llocs de treball que això suposarà i diguem-ne, al final és un moviment econòmic que durant la construcció, doncs, es preveuen uns 5 anys aproximadament de construcció, generar, doncs, 500 llocs de treball directe i 1.200 d'indirectes, no? I quan la central estigui operativa, doncs, s'estima que poden ser unes 30 persones. Per tant, el moviment econòmic que això generarà a la comarca, doncs, és important i és. A més, una energia totalment neta.
Escolta'm, 28 d'abril, apagada. Hem sabut amb aquest informe europeu, vàrem saber, ENSO, etc., que les renovables no van ser les culpables de l'apagada, i fins i tot ara fa pocs dies i setmanes hi ha hagut un ajustament per part de l'operador perquè les renovables puguin intervenir com a garants del sistema I en definitiva, el que s'està intentant és que aquests accessos de renovables, ara estem en aquest sostre dels 74-75 cada dia de renovables, perquè el sol està donant unes quantitats ingents, etc. L'eòlica, la hidràulica, ja no en parlem, estem en rècords. Clar, hi ha dies que potser passaríem del 80 o del 85, o potser més. Una reversible entenc que és un aliat fiable en un sistema com el que gestiona Red Elèctrica per garantir el subministrament?
Exacte. En aquest cas, diem que és un complement necessari per la resta d'energies renovables, perquè, clar, si volem que la transició energètica prevista doncs, el 2050, que tota l'energia que generi, en aquest cas a Catalunya, sigui energia verda, per arribar aquí necessitem aquest complement indispensable per la resta de la resta d'energies com és l'eòlica i la solar. Bàsicament perquè l'eòlica i la solar no tenen la capacitat de poder regular la xarxa de la mateixa manera que ho pot fer la hidràulica reversible. És a dir, la hidràulica reversible, l'avantatge que té, que és com que tant turbina com bombeja l'aigua, és a dir, en el moment que es bombeja consumeix electricitat i en el moment que turbina en genera...
És gairebé instantani.
En segons, exactament, en segons pot canviar el cicle i llavors té aquesta energia, diguem-ne, primària que Red Elèctrica necessita per regular en tot moment la xarxa elèctrica. Per tant, això la fa ser aquest complement necessari i imprescindible per la resta d'energies, diguem-ne,
si renovables. Si en el moment de la demanda el preu de l'energia no és competitiu, què fem?
Si en el moment de la demanda, quan és un tema, diguem-ne, d'estabilitat de la xarxa, passa per davant de tot. Va. És a dir, això, pel que tinc entès, diguem-ne, Red Elèctrica ja té uns convenis amb les diferents...
Uns bonus.
Uns bonus amb les diferents empreses, diguem-ne, que tenen que generen l'electricitat, no? I en aquest cas, doncs, les que tenen aquesta capacitat de poder aportar o consumir energia a la xarxa en moments determinats, d'una forma immediata, pràcticament, en qüestió de segons, de pocs segons, doncs aquesta capacitat, això es paga, diguem-ne, no? Independentment de què s'utilitzi o no s'utilitzi. Llavors, això ja seria un tema més de rendiment econòmic, però a nivell diguem-ne, físic, calen aquest tipus de centrals en el país per poder complementar les altres.
Clar, ara estem en el moment aquest de la guerra del Trump i d'Israel, no? Que són els que, bueno, han muntat la guerra i Iran el que està allà fent també la guerra. A partir d'aquí, clar, ara mateix tenim un backup perquè les nuclears sempre produeixen el mateix, no tenen cintura, són molt útils, evidentment, encara en el moment en què estem, però no tenen aquesta cintura. I ara mateix el backup són, en pocs segons, les centrals de cicle combinat que, desgraciadament, ens funcionen amb gas. Entenc que una central com aquesta, a banda de ser interessant pel territori, és fonamental per aquest camí cap a les renovables. És, escolteu, sí, necessitem bateries, tot el que vulgueu, però Catalunya em penso que té 63 pantans o alguna cosa així. Penso que són 60 63. I pico, una cosa així. Clar, som un país de pantans, Espanya ja no et dic res, Portugal, etc. Per tant, és una oportunitat encara d'arrodonir molt més el cercle.
Exacte, sí, realment és així. Vull dir que la necessitem per això, no? Per la transició energètica, per poder complementar aquestes altres energies pel fet aquest doncs, de poder tenir aquest, diguem-ne, aquest canvi instantani i de poder portar aquesta estabilitat a la xarxa i en definitiva, d'alguna manera, també és necessària per la sobirania energètica, veient, com dèieu, el tema de la guerra actual, cada vegada es veu més, diguem-ne, més la necessitat de poder tenir aquesta autonomia i aquesta, diguem-ne, capacitat de generar tota l'energia que nosaltres mateixos necessitem, no? que es generin aquí en el propi país.
En aquesta bassa del Pla de Clarà, quina capacitat tindria? El pantà són gairebé 110, 109, em
sí,
penso.
Sí, exacte.
Sí, serien, potser hi ha sediments... Sí, serien 6
hectòmetres cúbics.
És a dir, estem parlant d'un pantà de foix. Una piscina...
Hectàrees, més o menys.
Sí.
Aquest és un aspecte que a mi m'agradaria, si és possible, que ens expliquessis el caràcter de la reversibilitat d'una central reversible. És a dir, en el cas de que el dia de demà una central nuclear, ja sabem quin és el desastre de desmantellar, bueno, ho estem veient, no? Vandellós.
Vandellós, què porta? 30 sol, anys bueno, desmantellant?
I sols contaminats per 10.000 anys, diuen, és a dir, que la reversibilitat d'una central, d'un reactor nuclear, és zero. En el cas d'un parc eòlic, bueno, vas amb un tornavís i un sac de llavors i en un any treus els cargols, t'endús el molí i sembres les llavors i en un any està com estava.
No, en aquest cas... O en comptes dels que roben coure, els hi dones unes radials i...
En aquest cas...
Bé, són idees, eh?
En aquest cas, la reversibilitat d'una obra tan important, perquè és una intervenció al territori que, tot i que sigui ambientalment responsable, no deixa de ser una intervenció. En el cas de que... Entenc que també és reversible, és a dir, no és el mateix que construir, ja ho hem dit, una presa com ara Sau o Susqueda o aquestes obres faraòniques, no?
Exacte. Sí, sí. A més, el que parlàvem abans de les administracions, que són molt garantistes, això abans no passava, però ara, quan es fa un projecte d'aquesta tipologia i d'aquesta envergadura, l'administració obliga a les empreses constructores i promotores, en aquest cas, a posar uns avals, que aquests avals estan pensats pel dia que aquesta central s'hagi de desmantellar.
Molt bé.
És a dir, les hidroelèctriques són centrals que poden durar més de 100 anys. Uh-huh. Crec que la concessió d'aigües màxima em sembla que són 75 anys, si uh-huh. no m'erro, però evidentment es pot anar, diguem-ne, renovant, no? Per tant, una central hidroelèctrica amb un manteniment, diguem-ne, normal, pot durar més de 100 anys. Però el dia que això s'hagi de desmantellar...
Perquè vingui una tecnologia nova,
una tecnologia
que sigui més
nova,
eficient...
Exacte, doncs...
Carles, podríem dir que l'administració està escamada del que ha passat amb les nuclears, que resulta que són deficitàries amb la gestió de residus, deuen milers de milions...
Devem. L'estat deu.
Sí, clar, devem. Sí, sí, tu, jo
i el
Carles.
I els oients.
I els oients. És a dir, és
paguem
una de...
cada any una factura
clar, que...
de lloguer a França brutal.
Clar, veia el Twitter d'un gran operador elèctric estatal que parlava, això, un anunci pràcticament, de les bondats. Ara que hi ha la guerra d'Iraq, uh-huh. ai, d'Iraq. Hòstia, jo visc
bueno,
a l'any 90...
d'Ucraïna, de...
Sí, però ja m'enteneu...
Avui d'Iran.
I aleshores deia, la nuclear és fiable i constant. D'acord. A partir d'aquí, és barata. I clar, vaig pensar, home... M'estàs fent trampes perquè t'estàs amagant tot el deute...
El problema d'aquest operador, que imagino qui és que externalitzen els costos de tractament dels residus. És a dir, Redesa no existeix, com si diguéssim. Com que, en teoria, s'ho paga la mateixa estructura, perquè són les mateixes elèctriques les que, en teoria, financien el tractament dels residus, o això diuen, però això no és exactament així, no? Per això hi he fet aquesta pregunta, no? En el cas de que vingui... El caràcter de la reversibilitat és un tema de responsabilitat amb les generacions venideres.
Oh, clar.
No deixar, entre cometes, morts al territori, com és el cas del parc de centrals nuclears, no? Aquestes 7 centrals nuclears que hi ha a l'Estat, 3 de les quals a Catalunya, són una rèmora que s'hauran de menjar amb patates qui vingui darrere.
Exacte, sí, sí.
No és el cas.
És molt important això que dieu de les nuclears. Clar, en el cas del Berguedà, no parlem de nuclears perquè allà no n'hem tingut mai, però sí que hem tingut la central tèrmica de Cercs, que està doncs, en un dels municipis...
I cremava carbó, oi?
Cremava carbó, exacte.
Sí, sí,
per tant,
mateix.
Hi havia, tradicionalment, ha estat funcionant 40 anys, hem tingut extracció de carbó a cel obert, Per tant, això sí que implica un impacte
avui sabem,
important en el
dubto
territori.
Que en aquell moment tinguessin totes les dades. Però avui sabem que
avui
era
sabem
una bestiesa.
Que era una bestiesa i aquell carbó que cremava, evidentment, ha contaminat durant tots aquests anys, i aquesta central tèrmica encara està allà. Mm-hmm. Per tant, per això en el Berguedà també hi ha aquesta susceptibilitat en aquest sentit, i molts, diguem-ne, associacions ecològiques doncs, no veuen de moment amb bons ulls aquesta infraestructura, entre altres coses per aquest motiu. Per tant, per això és molt important el fet aquest que comentaves, no? De que en algun moment de la història pugui tornar a ser reversible. Per tant, això s'ha de preveure. I una de les coses que els promotors han posat, diguem-ne, també sobre la taula, perquè en aquest cas l'Ajuntament de Cercs, que és l'Ajuntament que alberga aquesta central tèrmica, hi ha en desús, diguem-ne, ha posat com a una de les condicions, o una de les voluntats, doncs que s'impliquessin en l'enderroc definitiu d'aquesta central, no? Clar, els promotors, evidentment, no són els terrenys, no són seus, en aquest cas tampoc són de l'Ajuntament, però sí que han posat els recursos econòmics i tècnics a disposició de l'Ajuntament perquè aquest, doncs, emprengui les mesures que estimi oportunes per poder enderrocar aquesta central definitivament, no? Vull dir que per això, en aquest cas, la comarca del Berguedà, doncs, hi ha una sensibilitat potser
més
important que en altres comarques, no?
Perfecte. Doncs tema Sanjau, com hagués dit algú, o Sanjat, o no sé què deia.
Anem avançant, és una tecnologia que costa interpretar, perquè tothom tenim al cap.
Sí, però fa dècades que funciona, eh?
Sí.
El que passa és que...
No s'ha socialitzat tant com altres tecnologies.
No, perquè funciona allà adormida, i va fent, i va fent amb una potència descomunal. Hem posat ja xifres en aquesta entrevista. Ja les nuclears ho van necessitar als anys 70-80, i el sistema en continua fent ús, evidentment, però clar, si anem posant més renovables necessitem bateries químiques i bateries hidràuliques com aquestes, a banda de les de gravetat, que això és una altra història.
I tant.
Carles Ferràs, portaveu d'aquest projecte de la central hidroelèctrica reversible de la Baells al Berguedà. Un plaer. Moltes gràcies.
Gràcies, Carles. A vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Llar A i consum responsable.
Llar A plus i consum responsable. Què ens portes?
Mira, porto un pas endavant a la transformació de la mobilitat a dins de la ciutat de Barcelona.
Cotxes voladors?
No, de moment encara no. Però l'Ajuntament el que sí que ampliarà és un fet que és fonamental. O sigui, ja podem donar ajut als cotxes elèctrics, ja podem donar facilitats a la mobilitat elèctrica, que si no ampliem la xarxa de punts de recàrrega, això no acabarà de funcionar. I és el que ha fet l'Ajuntament de Barcelona, que en aquest 2026 ampliarà la xarxa de punts de recàrrega amb unes estacions que permetran la recàrrega mixta, que si em preguntes exactament i en què consisteix, no ho tinc molt clar, perquè jo entenia que els punts de recàrrega...
Mixta,
podies...
vols dir cotxes mascle i cotxes femella?
No, cotxes i motos.
Ah, d'acord.
És a dir, el mateix carregador endoll que tu fas servir pel teu cotxe no pot fer servir una moto? Pregunto, una moto de gran cilindrada elèctrica, estic parlant,
sí,
de gran potència.
És a dir, tant un cotxe com una moto els pots carregar, podríem dir, amb un endoll tipus el de casa, xuco, les dues potes. Val? L'únic que si això ho fas amb el cotxe, que dius, mira, vaig a un lloc que no hi ha cap carregador i com que gasta com un assecador de cabell, doncs l'assecador de cabell, en comptes d'estar encès 10 minuts, estarà 25 hores, perquè posem per cas que passes un cap de setmana no sé on perdut, però tu el tens allà connectat i el dia que marxes o l'endemà el tens absolutament carregat, però va poquet a poquet. Aleshores, m'imagino que seran punts de càrrega de poca potència i, per tant, permetran aquesta càrrega
mixta
i, sobretot, m'imagino, de llarga durada.
Val, mira que bé la teva el teu apunt, perquè ara veuràs quin contrast.
Ai.
L'entitat o el projecte que s'encarrega d'aquest tipus és Andoia Barcelona,
BCM, etc.
Sí. Aquí es diu el servei als amics de BCM, que el que volen és optimitzar l'espai als carrers, eh? Perquè finalment la via pública és la que és, i si tenim carregadors de moto, carregadors de cotxe, carregadors de patinet, estacions de recàrrega per autobusos, arriba un moment que, jo sempre ho dic, no? Dins del rang, dins de la llista de prioritaris, jo crec que el vianant, espero i desitjo que continuï sent el sobirà dels carrers.
Primer el vianant i després vindria, evidentment, el transport públic, la bicicleta...
Molt bé. Jo crec que el que està fent l'Ajuntament de Barcelona és, en aquest pas cap a la mobilitat 100% elèctrica, a dins del casc urbà, perquè fora del casc urbà serà complicat gestionar i implantar aquest model, però el que vol fer és aquesta transició cap a la mobilitat 100% elèctrica dins del casc urbà, que sigui fàcil i que sigui còmode, i que els ciutadans que hagin de prendre decisions de compra i de consum de vehicles entenguin que Barcelona està equipada i està preparada per atendre les seves necessitats. 11 noves estacions de recàrrega repartides pels diferents barris de la ciutat. Aquest és un aspecte també molt a tenir en compte, perquè aquest barri on està Catalunya Ràdio, el barri de Sarrià-Sant Gervasi, ha trigat moltíssim, per exemple, en tenir carril bici. Quan es va implantar, va haver-hi...
No, però aquí a Barcelona, diguem, els habitants de Barcelona tenen sort. Ho dic perquè jo a Terrassa, vull dir, fa 6 anys que tenim teòrica Revolució Verda i no, el carril no bici no, és que no hi és ni se l'espera, carril... o en tot cas hi ha hagut alguna millora és anecdòtica i sense...
El tema del carril bici es pot avançar, sempre es pot avançar, però jo crec que d'unidó com s'ha cobert la ciutat, i en tot cas el que cal, això ja dona per un altre espai, és avançar amb la convivència entre la bici i el vianant, però en tot cas aquestes 11 noves estacions, una ja s'ha implantat, que és el barri de les Corts. Després ve Sarrià-Sant Gervasi, és a dir, que estaran repartides i no a l'ametlla del centre, no? Tots aquests serveis es poden contractar amb aquesta aplicació dels pàrquings, que és l'aplicació Smou, que facilita...
Els pàrquings, del bicing, aquí, del parquímetre, de tot.
Efectivament. Això fa més... No cal ser... Aquí no hi ha esquerda digital, perquè és molt intuïtiva, i jo crec que és un gran avanç integrar els serveis de recàrrega de vehicle elèctric a dins del multiservei d'Smou. Llavors, en tant... ja sabem que Andoia Barcelona té 50.000 usuaris, actualment 1.000 punts de recàrrega a la ciutat. Llavors, s'incrementarà la potència. Això que deies, s'incrementarà la potència a tots els punts de recàrrega, començant els dels aparcaments de la xarxa BCM. Aquí començaran, però compte, perquè aviat... això és el que anuncia Andoia Barcelona i BCM, aviat augmentarà els ubicats als carrers fins als 160 quilowatts. És a dir, que no estem amb una càrrega slow, com tu deies, no? Tampoc és fast, però, és una...
No, però...
És una càrrega...
En el moment que arribin els 160 quilowatts, estem parlant d'arribar i moldre. Depèn...
Homologada a les d'Europa. Tu has tingut oportunitat de circular per les ciutats europees i tinc entès que la diferència és...
A molts països, carregar 300, el que passa... És que, clar, t'ho ha de permetre el teu vehicle. És a dir, de 150 en amunt són pocs vehicles els que permeten aquesta càrrega.
Jo recordo llogar un vehicle elèctric a Bergen, a Noruega, i en obrir el dels papers, la porta, sortia un adhesiu reflectant, fluorescent, dient que aquest vehicle no es feia... O sigui, que la companyia no es feia càrrec d'una avaria per carregar amb una estació de fast charge. És a dir, que sí, aquí tenim un repte, que és homologar el servei i la demanda.
Fa molts anys, això?
Fa 10 anys, com a mínim.
Clar, no té res a veure. És a dir, avui en dia els cotxes són intel·ligents, adapten perfectament la càrrega a la temperatura ambiental, a la temperatura de la bateria, i la mateixa potència de carregador, en funció de les temperatures, pot ser que carreguis en 3 minuts o en 18 minuts per protegir la bateria, perquè no hi hagi cap problema, cap escalfament i perquè tot funcioni perfectament. En aquella època,
que interessant,
el cotxe, pobret, la bateria, li fumies un problema.
Sí,
ara, per això les bateries ara duren 500.000 quilòmetres, perquè la seva protecció és magistral.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Va, Port de Barcelona és el patrocinador, però tu no ens portes vaixells avui.
No, porto vehicles elèctrics, un tema que t'agrada, company. I és que tenim nous ajuts, un nou paquet d'ajuts. Ja.
A veure, un apunt, perquè xarxes diuen, quina turra, tu i el cotxe elèctric, tu i no sé què i tal. A veure si entenem les coses. Hem de deixar de cremar urgentment la humanitat, petroli, gas i carbó, i l'única energia que coneix la humanitat és l'electricitat. A partir d'aquí, tot el que ens envolta, que funciona amb els fòssils, gas, petroli i carbó, ha d'acabar funcionant amb electricitat. Ja està, vull dir, com els xupa-xups han de continuar funcionant amb electricitat.
Estem d'acord.
Ja està, de fet, era una petita introducció.
Ara, quan el litre de benzina estigui a dos euros, a dos i mig, ja la cosa, ja veuràs tu com
la butxaca sempre marca.
La butxaca sempre marca.
Sempre.
Mira, això és exactament el que entès el govern de l'Estat, perquè ha aprovat aquest nou paquet d'ajuts per la compra de vehicles elèctrics, aquest Auto Plus, que per primera vegada incorpora un incentiu que no sé si hi estaràs d'acord, però a mi em sembla és d'aquí d'on ve l'ajut, perquè penja d'un ajut de la Unió Europea, que és ajuts especials per qui compri models de producció europea, que no de marques europees. No sé si m'estic explicant.
Clar.
De producció europea.
Vol dir fabricat aquí.
Fabricat aquí. El programa està gestionat pel Ministeri, forma part del projecte estatal aquest de pla
fabricat
europeu.
Fabricat o ensamblat aquí, jo crec.
Jo, bueno, sí, efectivament. Fabricat,
clar,
o ensamblat.
Perquè un fabricat aquí, les peces també poden venir de bé se saber
fabricat
on.
Fabricat o ensamblat,
però
efectivament.
Sí.
En qualsevol cas, que ningú pateixi, perquè hi ha diners per tothom.
Ah, caram.
Per aquest 2026 hi ha 400 milions d'euros. És a dir, que encara que ens tornem bojos i anem als concessionaris com qui entra, com el John Wayne quan entra al saló, a Rio Bravo, doncs encara que entrem així...
Això està de moda, el món?
Sí, és veritat.
John Wayne entrant amb el Winchester.
Sí, i una cosa molt important, és retroactiu fins al 1 de gener de 2026, perquè no està clar quan entrarà, o sigui, està aprovat, s'ha de publicar,
sí.
Però diuen que potser es pot, o sigui, el tema dels ajuts poden entrar en funcionament el mes de maig, però en qualsevol cas serà retroactiu fins a l'1 de gener de 2026. D'aquesta manera donem al Moves, li donem continuïtat amb més diners i amb aquestes variables. Etiqueta zero i límit de preu. Això crec que amb el Moves ja ho teníem. I comprats a través d'un concessionari. És a dir, que si hi ha una compra entre particulars de vehicle d'educació, no entra amb aquests ajuts. Turismes, furgonetes i motocicletes matriculats per primera vegada a Espanya. La quantitat màxima d'ajuda depèn del vehicle, però compte. Són 4.500 euros en el cas dels turismes, 5.000 euros en el cas de les furgonetes i 1.500 per a motocicletes i quadricicles. Entitat gestionària d'aquest ajuts, el concessionari, que això també és important, el concessionari serà qui farà la tramitació d'aquests ajuts. I a més, un altre ajut, en aquest cas de la Unió Europea, un incentiu pels concessionaris perquè rebaixen un 15% de descompte sobre el preu final de venda del vehicle. És a dir, que això estic pensant en vehicles que estan en... Bueno, crec que hi ha un Dacia que és muy resultant, com diuen, i que estan 18.000 euros.
No, i tens un BID Surf que amb els ajuts, etc, es queda amb 12 o 13.000, que és, clar, com un Volkswagen Polo.
Ah, aquí, efectivament.
Per entendre'ns,
eh? I 100% elèctric i un vehicle de continuïtat, no? Que és,
sí,
que
de desplaçaments urbans, metropolitans i,
sí.
I per què no, doncs, escolta'm, un dia vas a Tremp i quan arribes allà carregues, gaudeixes del dia i tornes, com molta gent que va amb cotxes, doncs, podríem dir, menuts, també per carretera.
Efectivament. Doncs ara hi ha aquesta... Evidentment que tot això s'ha de complementar, però el tema econòmic, hi ha una decisió i una voluntat tant europea com estatal, en el cas d'Espanya, de tirar endavant aquesta reforma i aquest pla renove del... Te'n recordes del pla de renovació del parc automobilístic? Serà complicat. Serà complicat perquè hi ha un fet, i és que els vehicles que surten no acaben a davall estar. Moltes vegades acaben en mans dels nous ciutadans que arriben i que, pobres, no tenen accés a ajuts, no tenen documentació, van al mercat clandestí, com si diguéssim, i te'ls trobes circulant, no? I moltes vegades em trobo un cotxe que dic, què fa aquest cotxe circulant? I dins veus a pobra gent que què poden fer, pobres, no? I se'ls ha d'ajudar i se'ls ha de... Jo, fet, mira el que dic, eh? Ja, no sé si això és gens popular, però aquesta gent, la gent que té problemes econòmics importants, els nous ciutadans, gent sense papers, també circulen en vehicle. I s'hauria de fer un pla per intentar ajudar aquesta gent i que entrin en aquesta dinàmica, perquè si no quedarem a l'elit qui pot accedir a un vehicle elèctric i qui no pot accedir, no? Estàs parlant de que un vehicle que es queda per 12, 10. Clar, és que hi ha gent que surt a comprar per 2.000 euros, no?
Clar, el que passa és...
Complicat, sí, ho sé.
Sí.
Complicat, molt complicat.
Bé, és que...
Molt complicat.
Complicat, difícil. Vinga, continuem. Empresa Green. Va, empresa Green.
Que és complicat fer empresa, fer negoci en els temps que corren. Des del punt de vista mediambiental, eh? No parlaré d'altres temes, de com estan els mercats, de com està la situació geopolítica, de com estan les guerres, no sé. Però independentment d'aquest àmbit, el tema del medi ambient, fixa't com ha entrat a dins del concepte d'empresa, fins a l'ADN, fins al moll de l'os. Fixa't si ha entrat, que ha sortit un nou concepte que compensa o contrarresta o respon el de greenwashing, que és el postureig verd, aquesta gent que va de guais i que en realitat, doncs, només li canvia l'embolcall al producte i diu que ja, doncs, això és reciclable, reciclat, i això, amb això volen sortir al mercat i dir que són ecològics, aquí, doncs, temes calau, m'entens? I això va sortir la directiva. Sinó la gent que de veritat està fent coses. La gent que de veritat està fent esforços i que té aquesta vocació, alguns els hem tingut en el programa i tu i jo sabem que hi ha gent que ho està fent, doncs aquesta gent ha agafat por a comunicar i a explicar el que està fent a favor del medi ambient per aquesta denúncia o aquesta ombra del greenwashing. Això als Estats Units ja té nom, es diu greenhashing, de hash, silenci en anglès. És el greenhashing, és una tendència que ja està als mercats, als Estats Units, i és que de cop i volta els diaris, els mitjans, han deixat de parlar, que no sé si tu estaràs d'acord amb mi, que a nosaltres també ens està passant una miqueta. Les empreses deixen de comunicar els esforços que fan a favor del medi ambient. Deixen d'explicar els seus processos de descarbonització, la seva vinculació amb l'acció climàtica, els seus objectius de reducció d'emissions. Els deixen de compartir. I els deixen de compartir, primer, perquè si ho diuen i la seva proposta és menys ambiciosa del que diuen, allà pot anar al comissari europeu i dir-li Això és, digue-li com vulgui, li direm greenwashing, i això les noves directives europees ho tenen molt, molt, molt delimitat i les sancions són extraordinàriament dissuasòries. Estem parlant de milions d'euros o de percentatge de facturació. Hi ha companyies que estan pagant el 5% de la facturació d'un any per una sanció, per una acusació de greenwashing, o bé d'una organització ecologista, o bé d'una organització de consumidors. Això és una cosa que està fent que moltes empreses no en parlin. Ho fan, però no ho diuen. Això que feien abans, que feien aquelles memòries de RSC, que dius, mare meva, per dir que has canviat el plàstic dels envasos o que has posat uns cotxes elèctrics a la teva...
Sí, això ha desaparegut bastant, eh? No
diuen res. És el greenwashing. Jo, abans de conèixer el concepte, ja el tenia, ja ho estava veient. Primer hi ha aquesta por, la por de les sancions per part de la Unió Europea amb la nova directiva que tanteja, estudia, monitoritza i castiga el greenwashing. Però després l'escarni, ja no a les xarxes socials, perquè, com bé saps, les xarxes socials ja no són el que eren. És a dir, que avui dia un comentari a Facebook no és el que era fa 10 anys, que et podia ensorrar. A Twitter ja ni et dic, perquè Twitter ja, o sigui, que no sé com es diu, Dix, i ha perdut tota la seva rellevància i la seva capacitat d'influència. Li queda una miqueta Instagram i li queda LinkedIn.
Sí.
Però la por és directa dels consumidors, de les organitzacions de consumidors i de les organitzacions ecologistes, que puguin penjar un cartell a les teves botigues, que et puguin acusar amb una trobada amb els teus proveïdors o amb els teus equips de vendes, que surtin allà i aixequin el dit i diguin tot això que està dient vostè és mentida, i pam, 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 i t'ho demostrin davant de tothom. Això està fent que aquest greenwashing, és a dir, aquest silenci verd, vagi a més. Perquè has de pensar que de vegades el que per un consell d'administració és un esforç brutal, estic parlant de grans companyies com podrien ser, jo què sé, Nestlé, Coca-Cola, Unilever, grans companyies que fan petites aportacions i petites correccions en els seus processos de producció, comercialització dels productes, petits que tenen valor. Però que són petits, evidentment, no? Com ara, doncs, el que t'he dit abans, canviar un material d'envasat. Això ho anuncien, doncs abans ho anunciaven i feien fins i tot tanques al carrer, no? Ja no ho fan.
Clar, jo...
Ha desaparegut.
Ara fa uns mesos, viatjant en un país de 100 milions d'habitants, al continent africà, tots els envasos que vaig veure de begudes, de tot, vidre zero, plàstic sense, de companyies d'aquestes globals. Uh-huh. És a dir, no d'una empresa local o regional o del país, sinó companyies globals. Tinc la sensació que hi ha diverses lligues.
És probable.
Tinc aquesta sensació.
No estic dient que, no, evidentment, que el que sí que dic és que les companyies
en el món
occidental...
Simplement estic complementant el que dius, eh? No busco...
També hi ha processos de recollida selectiva que són impossibles d'implantar a països africans. L'altre dia vaig veure un documental que recomano a tothom sobre l'abocador de Dandora als afores de Nairobi, a Kènia, i una de les activistes que entrevistaven deia que el percentatge de reciclatge de tots els materials a Kènia, a tot el país, és de l'1%. Aquí estem al 36% i estem que ens surt foc per casals, perquè creiem que és molt poc. Uh-huh. Això que dius, tens tota la raó. El greenwashing és, evidentment, és a les grans capitals, és a les grans ciutats,
perquè és on ve el
prestigi i on ve la imatge de la companyia i la imatge corporativa.
D'acord.
Quin temps farà?
A quin temps farà el denominador comú? Bé, hi ha dos denominadors comuns del temps d'aquest cap de setmana. D'una banda, la temperatura més aviat baixa la temperatura i diumenge toca fons, això per una banda,
I, per altra banda, l'altre denominador comú serà la presència del vent als dos extrems del país. I, de fet, dissabte amb bastant de sol, però amb l'arribada de núvols al terç nord i uns núvols que al matí, migdia, primera hora de la tarda no donarien precipitació, però que de cara al vespre, la nit de dissabte, diumenge i diumenge fins a migdia, doncs podrien deixar ruixats de neu al Pirineu, febles, la nit de dissabte, diumenge, moderats, sobretot a la zona occidental i àrea de la Vall d'Aran, i a més amb una cota de neu prou baixa, tan sols de 800 metres. Però fora del Pirineu, diumenge, tot i alguns intervals de núvols, farà sol amb l'esmentat vent del nord i nord-oest. Atenció, aquesta propera matinada, ara mateix som tarda vespre de dijous, i la propera matinada d'aquest podcast és la de divendres. Hi pot haver alguna dèbil glaçada a la Catalunya interior, en zones arrasarades del vent, valors previstos de 0 a 2 sota 0 i glaçada de poca duració en el temps. Per tant, no s'hauria de patir pel que fa a l'agricultura. Durant el cap de setmana, el vent, els núvols en alguns casos, etc., facilitarien que no baixéssim probablement més avall, tot i que haurem de seguir la nit de diumenge a dilluns. De moment, a curt termini, peticions concretes. Dissabte, Lina Torres diu que volen tancar la temporada d'esquí aquest dissabte al Pirineu. Doncs, en principi, dissabte aguantarà. Farà al matí sol i núvols, més núvols al migdia, però dissabte aguantarà. Cotes altes, ben moderat, però. Això sí, i ambient fred, ambient de ple hivern al Pirineu aquest cap de setmana. De fet, a gran part de Catalunya l'ambient serà fresc, fins i tot de nit fred. Pau Pérez. Quin temps farà aquest dissabte a Sant Pere de Ribes? Doncs prou assolellat, amb alguns núvols a partir del migdia i la tarda. Fresca a l'ombra, bo al sol. Diumenge, al Pol, anem a veure la Passió d'Esparreguera. Quin temps farà? Sol i núvols. Calçotada, el Lió, l'Alt Camp, Ignasi Teixidor. Doncs pinta sol i alguns núvols. I vent en aquest punt de l'Alt Camp. Compte amb el foc. Elsa Barratxina, sortirem a caminar amb les amigues a la costa del Maresme. Quin temps s'espera? Doncs diumenge amb sol i núvols. A l'hora de l'ombra, si hi ha alguns núvols, doncs fresca, el sol s'estarà la mar de bé. Cap de setmana en general, ho demana la Sara Morales, perquè diu que visiten la vall del Llémena, en aquest indret. Doncs, en principi, dissabte sol al matí, arribada de núvols al migdia i la tarda, cel variable diumenge, i abrigueu-vos. Sí que en els moments que faci sol s'estarà prou bé, però a l'ombra i fora d'aquestes hores de sol farà fred. Eric Virgili, quin temps farà Sant Miquel de Balenyà el cap de setmana? Doncs pinta sol dissabte, més núvols a partir del migdia i la tarda, i segurament diumenge sol i núvols. La temperatura quedarà baixa, l'hora del sol no tant. I Setmana Santa, diu el Xavier, sabem alguna cosa? No sabem res de Setmana Santa. Bé, en tot cas, si la teva petició és pels dies de cada dia de la festa dels col·les, és a dir, aquest dilluns que ve, dimarts, dimecres, doncs, i no anem més enllà, diguem, en els festius de la gent que treballa i ja està, i poca cosa més, perquè la Setmana Santa és bastant trista pel que fa a festius, doncs dir-vos que durant la setmana el temps estaria dominat més aviat per l'ambient fred dilluns, dimarts i dimecres remunta la temperatura per tornar a baixar i bastant dijous i divendres. Sol aquests dies que us acabo de dir, de moment no es veu inestabilització. I finalment, el José María ens demana per Logroño aquest cap de setmana. Pinta vent, que no se us emporti el monyo allà a Logroño, perquè el vent serà present i a més, ambient fred i segurament amb sol i núvols, però segur, 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 si una cosa tindreu, són bons espàrrecs i bon vi.
La setmana que ve.
Vinga, anem acabant la setmana vinent, Dijous Sant, però nosaltres, troni, nevi, venti, faci sol o troni i llampegui, no faltem mai. Ens espera un Meteoterra, un Meteoambient, tots dos programes ajuntats per conèixer la història de dos joves pastors, l'Eric i la Nereida. En Joan Anton Català ens farà una avançada dels detalls importants a tenir en compte per si estem planificant l'eclipsi. De fet, ens presentarà el seu nou llibre de l'eclipsi de l'any. I el director de l'Hotel de la Vall de Núria ens donarà tots els detalls d'aquest establiment tan i tan carismàtic a tocar dels 2.000 metres de cota. Recordeu, som 100% digitals, catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook, X, 3Cat Info, i ara sí que acabem del tot recordant que un servidor, la Núria Ventura, Gori Massip i José María Campillo, formem l'equip d'aquest programa. Que vagi bé.